Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. Us saludem, com deia ara la Núria García, des d'aquí, des de Can Uriac, des de la plaça del Pi. De moment aguanta la pluja, que és bona senyal, igual que ha d'aguantar. Demà, les previsions així ho indiquen, en el partit del Centre d'Esport Sabadell, a casa, la nova Creu Alta contra el Club Deportivo Castellón. És el segon programa de la temporada que fem lluny de l'estudi. Fa un mes clavat, us parlàvem el dia 11 de febrer des de la Creu Alta i comentàvem el caràcter poliesportiu del barri Tallaret, sense cap club de futbol ara mateix, però sí amb bàsquet, amb handbol, amb ciclisme, amb escacs, billar o futbol sala. Avui venim a uns carrers on es respira futbol. Pel Sabadell Nord, que tenim aquí a tocar la ronda Collsalarca, la unió d'esforços dels històrics Sant Julián i Can Uriac Royal, però també tanta i tanta gent que ha sortit d'aquí i que ha fet carrera professional. El mític Capitalino n'és un bon exemple, però tenim més noms propis, per exemple, Edu Vilchez, Javi García o Marcelino Pérez Aillón. I si no, doneu-li un cop d'ull a la Lliga Iberdrola, futbol femení, al Levante, Unión Deportiva, on tenim una altra il·lustre sabadellenca veïna d'aquesta zona nord, la Carol Férez, com a mostra que aquí el futbol femení també té molt recorregut. Aprofitant que avui som aquí, hem preparat un recull ben especial de tots els veïns que han fet fortuna en el futbol. De seguida l'escoltem.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Va, que avui la llista fa patxoc. Amb el Toni González aquí a la plaça del Pi, amb la Beatriz Aguilar a les vies de so, el doctor Puig número 18, amb l'ajuda del Carles Roig aquí, de l'Alejandro Pacho a l'estudi, amb tots ells arrenquem. Redacció, aquí a la plaça del Pi m'acompanyen també l'Oriol Ferran i el Sergi Parc. Tenim a la redacció com a estudiants en pràctiques el Gerard Puentes i el Agustí Bernat. I a la nova Creu Alta, Pau Ituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Molt bon dia.
Avui, últim entrenament previ al partit de demà del Centre d'Esports contra el Castellón, amb uns quants temes sobre la taula, però primer de tot hem d'escoltar Pedro Munitis de seguida. Suposo que encara no el tenim ni molt menys a la sala de premsa. Deixa-m'ho dir també d'un altre veí estimadíssim que ens va deixar malauradament massa d'hora, del Miguel Quereda, que li ha donat nom, malauradament, de manera pòstuma a la sala de premsa de la nova Creu Alta. Munitis no està per allà encara, no?
No, de fet, els jugadors tampoc. Tinc la lleugera sospita que la cosa anirà tard. Avui l'equip s'entrenava a Sant Oleguer i ara fa res, uns minutets que ja ens hem instal·lat en aquesta sala de premsa, a la qual de moment no hi ha ningú més. Però, insisteixo, poc moviment s'escolta també per les escales, pel túnel de vestidors, per tant, encara queden gairebé 10 minuts, una mica menys ja, per la data o per l'horari d'aquesta compareixença de Pedro Munitis, però de moment poc moviment aquí a l'estadi.
Comentem, si et sembla, mentrestant, Pau, tot el que va succeir ahir a la tarda a les Roces, a Madrid, amb la presència del Centre d'Esport Sabadell i de 38 dels 40 equips que formen la primera ref, només el Cornellà i el Tudelano no hi van ser, perquè ahir era un dia de reunions mogudes a la seu de la Real Federació Espanyola de Futbol, i així com a principal titular, Rubiales, el president de la RFEF, ha garantit, afegiria jo, només faltaria, allò que va prometre en quant a drets de televisió als equips d'aquesta tercera màxima categoria del futbol estatal, i al marge d'això, doncs, confirma el que ja se sabia també, que Fux emetrà gratis, en teoria, si no hi ha canvis d'última hora, perquè ahir també escoltàvem a la COPE el CEO de Footers dient que evidentment no s'estarien de braços creuats, però Footers no emetrà amb aquest sistema cobrant que tenien fins ara els partits de la categoria, sinó que serà Fux en obert a través de la seva pàgina web. O sigui que, en aquest sentit, a partir d'avui mateix ja podrem veure el futbol de primera ref al web d'aquesta plataforma luxemburguesa.
Sí, ara faltarà veure allò de la qualitat, no? Perquè doncs, havia estat també un dels principals problemes que havia donat Footers aquesta temporada en molts dels partits. I ara, com bé dius, bé, de moment la reunió de Rubiales en aquest sentit amb els clubs ahir, excepte, com bé deies, Tudelano i Cornellà, serveix per tranquil·litzar una mica els nervis potser que s'havien generat després d'aquesta guerra entre Fox Sports i Footers. Els va garantir doncs, els ingressos de televisió que restaven per cobrar els clubs aquest any, i de moment el que sabem és això, que els partits s'emetran de forma gratuïta al portal web de Fox Sports. A partir de la pròxima temporada, evidentment, Adri, s'hauran de tornar doncs, a comercialitzar aquests drets, perquè després d'aquest trencament amb Footers doncs, ha quedat tot plegat una mica en paper mullat, i per tant serà una altra batalla que n'haurem d'estar pendents a l'estiu, però de moment sembla que en aquest sentit, doncs, calma pel que fa a aquesta qüestió final de temporada. Tampoc estem parlant de molts diners, ja ho hem anat repetint per activa i per passiva, que al final aquests ingressos per televisió estan molt lluny dels previstos inicialment per la pròpia federació en un primer moment, i tampoc treuen de pobre aquí a ningú. Segurament el que va ser més polèmic doncs va ser... no sé si dir amenaça, avís, diguem-li com vulguem, aquests cinc
Home,
clubs...
A mi em sonava amenaça, directament.
Sí, més amenaça que no pas avís. Aquests cinc clubs que han creat paral·lelament, o va aparèixer el BOE, anem a dir-ho així, el butlletí oficial de l'Estat, ho hem anat explicant en els últims dies, aquesta associació de clubs de tercera categoria nacional amb tres equips del grup 1, Dux, Sanse i Rayo Majadahonda, i dos del grup 2, com són el Linares i la Balona. Aquests cinc confirmats, com a mínim. Doncs bàsicament va dir Rubiales, pel que s'ha anat filtrant d'aquesta reunió. Intentarem també parlar durant els pròxims minuts amb el Bruno Batlle, amb el director general del Centre d'Esport Sabadell, però el que s'ha filtrat d'aquesta reunió és que Rubiales els va amenaçar directament en que si no dissolien aquesta associació en menys de 48 hores, un, no rebran les ajudes pertinents, i dos, i més important, no es podran inscriure a la competició la temporada que ve.
Doncs així està el pati. Després de la reunió d'ahir a la Roza, si et sembla, Pau, anem avançant feina, de seguida tornem cap allà, anem amb les estadístiques d'aquest partit de demà a les 7, insisteixo que avui el dia està gris, demà es preveu que també estigui gris, però sembla que les previsions són una mica millor que a principis de setmana, i sembla que si tot va bé fins i tot podria no ploure en aquest partit a la nova Creu Alta, amb l'arbitratge del murcià Campo Salinas. Com cada divendres, el llibre de registre amb les estadístiques prèvies a aquest duel d'històrics.
El llibre de registre.
Ja ho sabeu, si el Sabadell puntua, superarà el registre històric del club a la categoria de bronze de 12 partits sense perdre. Una dada de sobres coneguda, així que anem a aprofundir en altres xifres.
El rival.
Els de Sergi Escobar han anat abatzegades. Van arrencar malament amb només una victòria entre agost i setembre, però entre octubre i principis de desembre es van mantenir invictes i ho van guanyar gairebé tot. El sotrac que van patir des d'aleshores va ser dels grans, amb un punt de 12 possibles. Després, un petit oasi amb dos triomfs, però de nou, un de 12 que feia perillar la continuïtat del tècnic. La calma ha tornat a Castàlia amb les dues darreres victòries contra Betis Deportivo i Real Madrid Castilla.
Una mica d'història.
Un clàssic, aquest Sabadell-Castellón, el conjunt orellut, és contra qui els arlequinats s'han enfrontat més cops, 66. I aquesta serà la 34a visita dels castellonencs a Sabadell. El balanç entre la vella i la nova Creu Alta és de 16 triomfs per al centre d'esports, 6 empats i 11 derrotes. I compte, perquè dels últims 5 precedents a l'estadi Creu Altenc, el Sabadell només ha guanyat un cop, el famós dia del gol d'Arturo, l'any de la salvació a Olot.
L'estadística.
I tornant al present, el Sabadell necessita fer-se fort a casa per somiar i, de moment, va pel bon camí. Globalment, els números de l'equip arlequinat a casa no són gaire brillants, ja que és 14è en aquest rànquing amb 18 punts. Però si només ens fixem en aquest 2022, el centre d'esports s'ha convertit en el millor local del grup, amb 4 victòries, un empat, 10 gols a favor i un en contra.
Les xifres del partit.
I a més també és el millor visitant en aquest 2022 i, per tant, el líder en la classificació general fictícia d'aquest any. I de tot el curs és el segon millor forà, només per darrere del San Fernando. Però el que ens interessa aquí, ja que demà juga a domicili, són els números del Castellón. Ara els orelluts són cinquens, amb 18 punts com a visitants. Però si guanyen, avançarien al Sabadell.
Amb el xiulet a la mà.
El murcià de 32 anys, Juan Antonio Campos Salinas, serà l'àrbitre del partit. És la seva vuitena temporada a la categoria de bronze, amb una mitjana de 6,72 grogues per partit i 0,34 vermelles. Té 3 precedents amb el Sabadell, tots a domicili. Derrota al camp de l'Atlético Levante el 2015, empat al Coi el 2018 i derrota fa uns mesos a l'estadi de l'Atlètic Balears per 3-1. Amb el Castellón ha coincidit dos cops, tots dos contra el Badalona, amb una victòria i un empat. Enguany, per cert, cap dels partits que ha dirigit ha acabat amb empat.
El llibre de registre de l'hotel.
Les estadístiques d'aquest partit demà a les 7. Amb bona presència s'espera de públic a la nova Creu Alta aquest Sabadell-Castellón. Mentre no arriba Pedro Munitis a la nova Creu Alta i escoltem aquesta roda de premsa en directe del tècnic santanderí del Sabadell, repassem d'altres informacions futbolístiques en format més breu. Des d'aquí, des de la plaça del Pi, comencem precisament a Can Oriac, on el Sabadell Nord, Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri.
Rebrà demà passat, diumenge, horari habitual, pel matí, el Rubí.
Sí, ve de guanyar el Vic en el primer partit des de l'arribada a la banqueta arlequinada de Carlos López. Això sí, segueix dins el descens. Els rubiencs tenen 7 punts, més que els sabadellencs. Antoni Hernández, jugador del Sabadell Nord, explica que des de fa temps cada partit és una final per a ells.
Nosotros ya todos los partidos necesitamos conseguir puntos y bueno, a eso vamos, a seguir entrenando bien y a intentar competir lo mejor posible.
Horari habitual aquí a Can Oriac, diumenge a 11:45, aquest duel vallesà entre Sabadell Nord i Rubí.
Després de guanyar el Vic-Riu primer, intentant la segona consecutiva, els arlequinats. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Ara sí, Sergi Parc?
Ara sí, Adri.
No hi ha manera d'escoltar el Sergi Parc. De seguida el saludem. Ara sí, Sergi, com estàs?
Ara sí que m'has de sentir, Adri.
Un grau per sota d'ella, amb la segona catalana hi haurà derbi. Demà mateix, Sabadell B, Can Rull, Rómulo, Tronchoni. En paral·lel, el Sabadell Castellón, ja que arrencarà a Olímpia a 6:45.
Sí, i ja saps que l'equip de Jordi López, el filial del centre d'esports, és el líder destacat del grup 4 i no perd des del mes de novembre. El tècnic afronta així el partit.
Nosaltres, evidentment, els derbis sempre són partits especials i com a tal nosaltres sortirem extra, amb extra motivació per pal·liar una miqueta la seva motivació extra també que segur que tindran. És un equip que és molt lluitador, que són molt intensos. Ja el partit d'anada ens va costar molt acabar guanyant el partit i estem segurs que ens tornaran a posar en dificultats. Sabem que hem de donar un nivell molt alt per emportar-nos la victòria.
I des de l'altre costat, José García Numoski, l'entrenador dels de Can Rull, reconeix que el de demà no és un partit de la seva lliga.
Nuestro objetivo es salvar la categoría y yo, como bien digo, que, por ejemplo, Pirinaica, Joanen, Castellar, lo voy a meter ahí, Sabadell, lo que podamos sacar, si podemos sacar algo, es bienvenido, ¿no? Pero no es una cosa que cuente que contamos con esos puntos, ni contamos con ganar, ni con empatar, incluso te diría. Pero bueno, hay que jugarlo y hay que ir al campo Sabadell e intentar hacer lo mejor posible y ya está.
Insistim, Adri, demà a Olímpia a 6:45 aquest derbi Sabadell B Can Rull, també a segona catalana, diumenge a 11:45 Sabadellenca Europa B al municipal de la Creu del grup 5 i mitja hora més tard a les 12 Tibidabo Ripollet a Torre Romeu del grup 4.
I a la divisió d'honor juvenil, Uri, demà a les 4 Sabadell Sant Andreu a Olímpia, l'equip 4 Ibarrat és 14è, 14 punts per sota del centre d'esports que ocupa el 6è lloc.
Sí, Marc Nomen, entrenador del juvenil A del Sabadell, creu que els andreuencs els cediran la pilota i espera, això sí, tenir una mica més d'eficàcia al davant que en l'última jornada.
Nosaltres el que hem de fer és estar encertats, ser agressius, ser contundents i intentar que pugin gols al nostre favor per poder que ells hagin d'exposar-se inclús una mica més i que sigui encara més assequible intentar arribar a la porteria rival.
El de demà serà, recordem, el segon partit seguit dels arlequinats a casa després d'empatar la setmana passada contra el San Francisco.
Doncs aquests punts, aquests breus de futbol, tornem a la nova Creu Alta. Pau Vituri, estàs per aquí, oi?
Estic per aquí.
I de moment, tranquil·litat?
Sí, de moment, com bé apuntava la cosa, doncs anem amb una mica de retard. Ens deia que no trigaria massa munitis, però això ja saps com funciona.
En tot cas, de seguida anirem a la publicitat. Abans, pendents de com està també la infermeria, perquè recordem que hi havia tres jugadors, Òscar Rubio, que ja estava en el tram final de la recuperació, també el xino David Astals i Alfred Planas, que estaven així. No sé si avui serà un bon dia. En les hores prèvies a aquesta visita del Castellón a la nova Creu Alta, per saber, Pau, com està el panorama, com està la infermeria.
Sí, li preguntarem a Munitis per aquesta qüestió. Com ja dèiem, dimecres a l'hotel vam veure una estoneta Òscar Rubio fent xuts amb el Neo, amb el seu fill, i vaja, tot faria indicar doncs, que ni que sigui el cas del lateral lleidatà, que dels tres segurament és qui ha tingut més protagonisme amb Munitis, doncs pugui estar demà contra el Castellón. Però estarem pendents. Hem vist fa uns segons passar per aquí a Emilio Bernat, senyal que els jugadors han arribat ja, per tant, insisteixo, ens deien també des del departament de premsa, Adri, que en qüestió d'uns minuts Munitis havia d'aparèixer aquí a la sala de... hauria d'aparèixer aquí a la sala de premsa.
Doncs fem una cosa, donem un vol ràpid per la publicitat a la tornada. Després que la Bea ens vengui quatre coses ràpides, escoltem Pedro Munitis en antena de Ràdio Sabadell, avui des de la plaça del Pi, des de Can Oriac, aquest hotel suís.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò, cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Aquest 20 de març torna Corro contra el càncer, la cursa solidària de Sabadell.
Tots i totes correm contra el càncer. Corre o camina als 5 quilòmetres solidaris de Sabadell.
Cursa en benefici de l'Associació Contra el Càncer.
Participa a la cursa 100% solidària de Sabadell.
Aquest 20 de març a 2:15 del matí.
Inscriu-t'hi a correcontralcàncer.cat.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
I avui literalment això d'obrir les portes des del carrer, des de la plaça del Pi, festejant els 20 anys de Ràdio Sabadell. Marxem ràpidament a la nova Creu Alta, ara sí tenim a Pedro Munitis, l'entrenador del Sabadell, a la sala de premsa Miguel Quereda. Per tant, Pau Vituri, escoltem el tècnic santanderí.
Sí, que el tenim aquí assegut des de fa uns segons. Què tal, Pedro? Buenos días. Te empiezo preguntando un poco por, no por el partido, sino por el ambiente, ¿no? Se espera un buen ambiente, si toquemos madera la lluvia lo permite. El club ha hecho sus iniciativas también durante la semana. Si le tuvieras que decir algo al que está indeciso de venir mañana, ¿qué le dirías?
Bueno, ya sabéis que soy muy malo vendiendo el producto, pero lo único, honestidad, que una vez más el equipo se va a partir la cara, bueno, pues por no defraudar a cada uno de los aficionados de su equipo, que es un partido yo creo que es súper atractivo, dos clubs históricos, que seguramente este partido es más propio de otra categoría por la historia de ambos clubs, que toca que sea en primera ref, pero creo que va a ser un partido muy 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 atractivo.
A Castellà va començar tot. Quina ha estat la clau en aquestes 12 jornades?
Bueno, ya te digo que es muy complicado, que no llevamos mucho tiempo, pero han pasado muchísimas cosas. Bueno, seguro que no hay un solo motivo, pero cada uno de los jugadores de esta plantilla, bueno, pues ha sido capaz de empatizar con el que tiene al lado, de priorizar el bienestar del grupo a uno mismo, de no aflojar en ningún momento, de tener la constancia y la humildad para seguir trabajando de la misma manera, de tener la capacidad para enfocar en objetivos de realización, no solo de resultado, y aislarnos un poquito de todo lo externo. Yo creo que bueno, si hay que resumirlo de alguna manera, pues eres.
L'estat d'ànim de la plantilla, com estan i com està Monitis?
No, bueno, yo creo que cuando nos sentamos aquí por primera vez, una de las claves que dijimos es el tener la capacidad para enfocar en lo inmediato, en objetivos de realización, como hemos dicho ahora, para poder tener un equilibrio, porque muchas veces los resultados son incontrolables. Y creo que es uno de los motivos por las cosas van de la manera que van. Que un partido perdido no te haga mucho daño, ni uno ganado te haga andar por los cielos sin saber dónde está la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Y este, bueno, yo creo que es algo que hemos sido capaces de controlar hasta ahora.
Me permitirás que te pregunte por los objetivos un poco de resultado, porque claro, al final, evidentemente, mañana tenéis la opción de poneros a un punto del Castellón. Esto tampoco se puede obviar, ¿no? Supongo, en la previa de este partido.
No, vosotros no. Nosotros, ya te digo, está claro que somos conscientes de lo que está haciendo el equipo, pero es que no necesitamos mirar más allá. Hasta día de hoy, por lo menos. El equipo tiene tanto hambre y tanta motivación mirando solamente hacia adentro que no necesita mirar hacia afuera. Así que, bueno, pues estamos ilusionados con seguir haciendo un buen partido en el siguiente y esperando que ese buen partido, ese buen trabajo acabe dándonos resultados positivos, pero seguimos enfocando de la misma manera.
Castellón, rival directo.
Bueno, para nosotros son todos directos porque es lo más inmediato, ¿no? O sea que es que soy, ya te digo, un coñazo en el discurso, pero es que lo siento así, no te puedo decir otra cosa. Vamos con la ambición a jugar cada partido, independientemente de quién sea el rival, de ganar, de hacer las cosas bien para que eso nos lleve a ganar, de ser mejores que la semana anterior, de seguir trabajando con la misma humildad, que es muy difícil después de una dinámica positiva, una dinámica tan larga positiva, es muy complicado el seguir trabajando con la misma humildad y no perder el hambre, que hasta ahora hemos sido capaces de conseguirlo. En el momento que dejemos de hacer esto que venimos haciendo, insisto, lo mismo, nos alejaremos de conseguir los resultados que se están obteniendo.
Pregunta para el Castellón.
Bueno, pues de los más poderosos de la categoría, creo que tiene un auténtico plantillón, que tiene jugadores a nivel individual pues de una calidad de la leche, mucha variedad en su plantilla, y luego es un equipo con muchísimo oficio que compite muy bien. Si hablábamos de la semana pasada que a lo mejor Villarreal B era el equipo que mayor potencial ofensivo tenía, el Castellón tiene muchísimo potencial ofensivo y se le suma el oficio que tiene. Tiene jugadores con muchísima experiencia, va a ser una pelea dura, va a ser una buena batalla mañana y bueno, pues cada partido con su complejidad.
De los jugadores que has tenido tocados estos días, Pedro, Óscar, Alfred, Astals, ¿alguna novedad respecto a mañana?
Bueno, van evolucionando bien, pero para mañana no vamos a poder incorporar a ninguno, o ninguno de ellos va a estar a disposición de nuestra para poderles meter en el campo.
Si está trobant buit, no peses. Fixes.
Para una base, un fundamento para hacer algunos cambios.
Bueno, hoy sí, hace tres semanas no tanto, mañana irá cambiando, seguro. Nuestra forma de enfocar es en función de un plan de partido, en función de un momento de forma, decidir qué jugador creemos que es el idóneo para afrontar ese partido. La suerte que tenemos es que cualquiera de los que le toca entrar está rindiendo a un nivel muy alto. Yo creo que todo el mundo se siente partícipe, sabiendo que en nuestro equipo y en cualquier equipo de fútbol del mundo hay jugadores que por suerte o por desgracia disfrutan de más minutos. Pero lo bueno que está teniendo este equipo, que a lo mejor jugadores que no están participando con la regularidad que lo están haciendo otros compañeros, están manteniendo o incluso por momentos mejorando el nivel del que le ha tocado jugar en otro momento.
Pregunten para que esta entrada nuevamente, papel de la afición.
Bueno, para nosotros es muy importante el apoyo de nuestra gente. Ya hemos dicho que estamos súper agradecidos, porque ahora a lo mejor es fácil subirse al carro. Ellos han estado ahí en todo momento, de forma incondicional. A lo largo de un partido siempre pasas momentos críticos. El apoyo de tu gente muchas veces hace que saques fuerzas de donde no las tienes, y seguro que mañana será así. O espero y deseo que sea así, que tengamos el apoyo de todos nuestros aficionados y que en momentos de necesidad nos den el empujón que seguro que vamos a necesitar.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Munitis, que, com ja ho he pogut escoltar, doncs ha confirmat que demà no hi seran encara ni Òscar Rubio, ni Alfred Planas, ni David Estals. En el cas del lateral lleidatà, ara feia els comptes ràpids. Adri, diria que el de demà és el quart partit consecutiu que es perd.
Correcte, es va lesionar a Albacete. Només començar el partit del Belmonte. Gràcies, Pau. Fins ara.
Adeu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I si fa unes setmanes ens visitaven els estudis de Ràdio Sabadell la gent del Sabadell Nord, l'equip d'aquesta zona on som avui, Can Uriac, la nova junta amb el Dani Quesada Niño, amb el Pep Pinyol, amb el David Humbert i companyia, presentant aquest nou projecte del club de futbol del barri. Avui, donant-li voltes a què fer amb un barri tan vinculat al futbol com és Can Uriac, ens hem fixat en com ha estat el bressol d'una desena de jugadors que han arribat a ser professionals. Escoltem-ho en aquest extens reportatge amb la veu de l'Agustí Bernat.
El barri de Can Uriac va sorgir a la dècada dels 40 del segle passat, fruit de la immigració procedent d'altres zones de l'estat. Un munt d'entitats s'han creat aquí des d'aleshores, socials, culturals, però també esportives i, en concret, futbolístiques. Clubs com el Sant Julián, el Can Uriac Royal, el Tafat o, en l'actualitat, el Sabadell Nord, han format milers de futbolistes. I gairebé cada generació ha tingut un veí il·lustre de Can Uriac que ha arribat al futbol professional. Avui n'hem fet un recull per recordar els seus orígens. Pocs futbolistes de Sabadell poden dir que han jugat un Mundial. Un d'ells, Marcelino Pérez Ayllón, va disputar el de l'Argentina l'any 1978. Nascut l'agost del 55 i sorgit del Mercantil, el de Can Uriac va jugar una cinquantena de partits amb el Sabadell de ben jove, abans de fitxar per l'Atlético de Madrid. A l'equip matalasser va viure una dècada daurada, guanyant una Lliga, una Copa i una Intercontinental. Anys més tard, seria segon entrenador d'equips com el Rayo, el Sevilla o el mateix Atlético, i primer tècnic del Cádiz o el Talavera, entre d'altres. Des de Madrid, on resideix des de fa dècades, recorda així els seus orígens.
La calle Maladeta, on jo vivia, havia un escampado allí, y allí con mis amigos pues jugábamos al fútbol. Entonces, pues yo me acuerdo que mi padre me llevaba a ver Sabadell, desde entonces me buscó. Entonces, claro, a los 10 años le dije a mi padre, yo no quiero más estudiar. Me dijo, ¿no quieres estudiar? Digo, no. Entonces me puso de peón de albañil. Yo no quería ir al colegio porque me pegaban los profesores, que sea de albañil, de ayudante, no sé qué, me llevaba un balón. Al final, pues yo le dije a mi padre, a los 12 años, le dije a mi padre, yo no quiero trabajar, yo quiero ser jugador de primera división. Entonces me fui a Atlético Mercantil a hacer unas pruebas. Yo tenía 11 años, les engañé, porque antes se hacía así. Entonces le dije, tenía 12 años. y así empezó mi vida, porque mi ilusión era ser futbolista. Por supuesto, por los de hambre, el hambre que pasábamos, ¿entiendes lo que tengo que decir? Que éramos pobres y teníamos que buscarnos la vida. Lo que pasa es que nosotros pues teníamos ese don. Mi ilusión era, dice mi padre, papá, yo eso de albañil no quiero ser. Yo quiero ser jugador de fútbol. Entonces mi padre y mi madre se sacrificaron y a los 14 años era internacional por España. Yo busqué lo que quería. Yo era pipero en el campo del Sabadell. Yo cuando se estaba haciendo el campo del Sabadell, entraba yo al campo y la gente que vivía allí ya me conocía. Marcelino, fuera de aquí. Luego fui a recoger pelotas. O sea, es una historia que tengo ahí. Por eso quiero mucho también al Sabadell, Mercantil, y está la historia.
Uns anys més tard va néixer probablement el jugador més icònic de la centenària història del Sabadell, Lino Gutiérrez. És de Can Uriac i, tot i no haver jugat mai a l'equip del seu barri, sí que l'ha entrenat. Abans va fer història lluint l'arlequinada des del 69, en edat juvenil, fins al 92. L'ara responsable de l'escola de futbol Sabadell també ha parlat d'aquest bressol de futbolistes anomenat Can Uriac.
Jo soc de Can Uriac de tota la vida, els meus pares, i amb molta honra. Vas començar a jugar, si parlem de futbol, lògicament al carrer, quan eren petits tot el dia estaven al carrer, vas començar amb l'Alevi del Sabadell. La meva mare viu allà, al carrer Puigmajor, i abans hi havia molt descampats i al carrer no passaven tants cotxes i teníem molts espais. Quan comença el barri de Can Jon, entre Can Uriac i allà, hi havia una zona que era doncs un descampat i allà et posaven dos pedres a un costat i dos pedres a un altre i allà feien el camp de futbol i estaven desitjant jugar carrers contra carrers a la plaça del Pi. Ara hi ha un parc, en aquell moment no hi havia res. Per Sant Julià també hi havia una zona que jugàvem. Buscàvem qualsevol lloc per poder fer el que ens agradava a tots. Som jugadors que han arribat a jugar a primer nivell i altres més que ara és difícil de recordar, però el barri de Can Uriac ha sigut un bressol de grans jugadors. No vaig jugar mai a futbol en un equip del barri, però vaig tenir la gran sort de poder entrenar a Can Uriac. Quan jugava a nivell professional era una història, això és el més gran que hi ha, però si en tinc que quedar una altra etapa de la meva vida futbolística, és com a entrenador al Can Uriac, que van estar 2 anys i mig amb un grup de persones, de jugadors i directius impressionants, i amb molt d'orgull poder haver estat allà. Va ser una experiència, com t'he dit, meravellosa.
L'any 67 va néixer un altre il·lustre sabadellenc que ha tastat el futbol professional, Edu Vílchez, jugador del Castilla, el Logroñés, el Valladolid, l'Espanyol o el Palamós, entre d'altres, i tècnic d'equips com el Linares, la Balona, l'Olot, el Figueres o l'Extremadura. El seu origen, en efecte, també era de Can Uriac.
En aquellos tiempos lo que teníamos eran algunas plazas bastante buenas para poder jugar en la calle con los amigos y mucho espacio. Todo lo que ahora es la estación de tren del norte, antes eran todos campos y ahí podíamos jugar. Jugábamos con los mayores, teníamos siempre campos de fútbol cerca, asumimos que podíamos sacar alguna ventaja. Yo, por ejemplo, recuerdo muchísimo cuando jugaba con los mayores, simplemente con evitar las patadas que te intentaban dar ya estaba bien, ya aprendías. Fui avanzando y ya los terrenos de juego estaban un poco mejor. Pero sí, entre que dominabas el balón y cuanto más feo estaba el suelo, pues los controles tenían que ser mejores. Y bueno, luego cuando te encuentras algún sitio bueno, pues ya controlas mucho mejor. Yo creo que fuimos buscando herramientas por cualquier sitio, ¿no? Y al final es lo que nos llevó a poco a querer ganarnos la vida con el fútbol, creo yo. Yo lo que más recuerdo sea Machado, que lo tuve de compañero en el Mercantil y luego jugábamos mucho tiempo en contra, él en el Castellón y yo en los diferentes equipos en los que he jugado, ¿no? Nada, que era una locura la cantidad de chicos que prácticamente yo creo que todos jugábamos al fútbol. Y sí, yo me acuerdo muchísimo del San Julián, sí. De hecho fue mi primer club. Bueno, Javi, el Vinagrillo, porque aquí en Palamos le llamábamos el Vinagrillo, es un poco más joven que yo. Pero yo creo que toda la habilidad que tiene le viene también de esquivar patadas por esas calles y por esos campos.
Un pèl més jove era Javi García, i sí, també és de Can Uriac. El davanter va fer carrera sobretot a l'Espanyol, als anys 90, tot i que al seu currículum apareixen altres equips com el Rayo, el Lleida, el Palamós o l'Hospi. Des de Vilobí ha recordat així la seva infantesa.
Me vaig criar a carrer Bonaigua, travessia amb la ronda Consalarca, on està la clínica del nen Jesús. i el que és ara, l'institut o col·legi, ara no sé, el Sant Julià, tot això no existia. I llavors era una esplanada de terra o de sorra i teníem allà a 35 segons de casa i allà mateix amb dos pedres fèiem la punteria i au, fins que la mama o el papa ens cridava des de la finestra, no? Això suposo que és com les fornades, no?, d'alevins o infantils o benjamins, que surten bones i sembla que a lo que és Canoriac, hem tingut la sort de sortir molta gent. Eren pisos i carreteres asfaltades estaven les principals, les secundàries o les que estaven al costat dels barris, quasi sempre era sorra. Llavors, en qualsevol placeta o en qualsevol carrer podríem jugar tranquil·lament. Era futbolista de carrer, d'intentar veure si podíem ser 12 o 14 per fer el partidet. D'aquí sí que pot ser que vingui una miqueta tanta gent que ha sortit d'allà, no? De Benjamín, Sabadell, Mercantil, Sabadell, Tafat, l'he viscut, però a part els grans també, eh? Els grans també. El meu pare sempre me portava a lo que era la Planada, el Camp Déu i tot això, i també l'he viscut, eh? I és un altre, bueno, era un altre món. Diumenge a les 12 era una cultura i era quasi obligatori.
I el més recent de tots, encara en actiu, Eloi Gila. No ha tastat la primera divisió, però sí la segona amb el Nàstic i el Llagostera. Va fer el gol de l'ascens de l'Albacete fa uns anys. En total, l'ara capità del Cornellà ha jugat 5 play-offs d'ascens. Mentre recupera d'una lesió de gravetat, rememora així els seus inicis a Canoriac.
No sabria donar-te una explicació, però sí que és cert que si faig una mica de memòria i retrocedeixo en el temps, sí que me'n recordo que els meus amics i la gent del col·le tot el santo dia estaven jugant a futbol al col·le. Quan acabava el col·le també anàvem al parc a jugar a futbol. Una obsessió que teníem pel futbol i no sé, potser és una de les raons. Potser la millor etapa, no? Quan ets tan nen i gaudeixes tant, no tens pressió, no? I no te n'adones realment del que estàs fent i tampoc penses, no?, en si arribaràs a ser professional o a poder guanyar-te la vida, no? Jo crec que aquesta és la millor etapa. Jo me'n recordo de jugar a les 9 del matí un diumenge i esperar que juguessi l'amateur i estar pràcticament tot el dia al camp. És una etapa molt maca i que estic bastant orgullós, no?, d'haver-la viscut. Jo sortia del col·le, del Calvet d'Estrella, i anava corrents a la plaça del Pi a jugar a la pilota amb gent més gran, perquè al final, bueno, era bo, no?, diguéssim, i sempre jugava amb amics més grans, no? Arribar el cap de setmana i de jugar allà al Canoriac, i el diumenge, si jugava dissabte o al contrari, anar al meu col·le i saltar la valla i fer partits allà. Era una obsessió, no? Al final això també t'ajuda a millorar, encara que a nivell tàctic, lògicament, no n'aprens res, però bueno, a nivell tècnic sí que es domina, no?, la pilota.
Marcelino, Capitalino, Vílchez, Javi García o Eloi Gila, cinc exemples del bressol que és Canoriac per al futbol estatal. Però no només masculí. Al barri, les noies també arriben lluny al món del futbol. Comencem el repàs amb una jugadora que de ben petita va coincidir amb l'Eloi a Canoriac i que ara també juga al Cornellà, Sara Serna. Amb només 15 anys va arribar al primer equip de l'Espanyol i s'hi va estar fins als 23, amb un parell de campanyes pel mig a l'Estartit.
Yo empecé aquí en el Canoriac y empecé con los niños. El primer año, que debería de tener 5 o 6 años, empecé solo que entrenaba. Todo el año entrenando, pero no jugaba. Hasta que mi madre se cuadró y le dijo a mi padre, o la apuntas tú o la apunto yo. Así empecé, con los niños desde bien pequeñita. Tuve a mi padre como entrenador, tuve a Pirri también. He tenido varios entrenadores y la verdad que fue una época muy bonita. La única niña con todo niños, pero la mimada, eso también es verdad. ¿Qué tiene el barrio? Supongo que el jugar en la calle, el juntarte con los niños, la competitividad esa que hay entre niños, no sé, es que tampoco sé si ha coincidido o qué. Pero bueno, yo recuerdo eso, desde bien pequeñita, pues era ir o al campo de fútbol o al parque o incluso saltar a algún colegio e irme a jugar a fútbol. Y hasta los 15 años más o menos fue hacer eso. A ver, antes sí que es verdad que era mucho más complicado. Mi época buena, por así decirlo, no tiene nada que ver con la época buena que hay ahora. Pero bueno, poco a poco parece que se va poniendo en su lugar. A ver si conseguimos llegar a igualarlo, que sé que va a ser complicado, por no decir medio imposible, porque no sé si nos van a llegar a dar la importancia y los medios, la repercusión que tiene el masculino, pero bueno, poquito a poco parece que se va igualando la cosa.
4 anys després que Sara Serna va néixer Carol Férez, futbolista d'elit que ara juga al Levante, però que ha passat per altres clubs com l'Espanyol, el Barça o el València. Les seves primeres puntades de peu també van ser a la zona nord de Sabadell.
Sabadell es muy grande, ¿no? Hay muchos habitantes, pero es verdad que justo de Canoriac pues hemos salido ahí diferentes futbolistas. Pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Que un barrio así pues humilde y pequeño salgan buenas deportistas y ojalá que de aquí en adelante pues sigan saliendo más. Yo es que desde bien pequeñita estaba con un balón en los pies. Tenía 3 añitos y yo estaba ya jugando con el balón, con esas ganas de jugar a fútbol en el colegio. Luego cuando salía con los amigos, donde vivía allí antes en Candeu, jugábamos mucho ahí en el césped que le decíamos. Y bueno, pues al final decidí apuntarme tarde a jugar, porque yo empecé a los 11 años en la Planada, pero nací como aquel que dice queriendo jugar. El colegio era el Candeu y el césped es justo la avenida Candeu, hay dos césped grandes. Y ahí pues poníamos 2 zapatillas o 2 mochilas o lo que fuese y lo hacíamos de portería. Y a veces incluso nos poníamos las botas y todo de fútbol para jugar ahí. Parece que no puedes llegar a algo y a cumplir tu sueño y se cumplen, ¿no? Yo si hubiese pensado en hace 15 años de cómo estaba el fútbol femenino y que yo iba a llegar a donde estoy ahora, pues es impensable, ¿no? Yo desde aquí, pues que sigan con su sueño, por mucho que cueste, que tiren para adelante porque se puede llegar.
I com diem que tota generació té un representant de Canoriac al futbol professional, si mirem de cara al futur, una de les joves promeses és Montse Quesada. Veïna de Saracerna, viu en el mateix carrer, la portera de l'Espanyol s'ha consolidat al primer equip perico als seus 20 anys.
En el barrio se ha mamado siempre el fútbol en la calle. Yo, por suerte, vengo de una familia donde todos mis hermanos, mi padre, todo el mundo estaba vinculado en el mundo del fútbol y al final, cuando eres pequeño, tus referentes son tus hermanos. Todos mis hermanos jugaban a fútbol y ¿por qué yo no también? Me iba al cole, jugaba a fútbol. Salía del cole, jugaba a fútbol. Veía partidos de mi hermano y estaban jugando a fútbol. O sea, iba a casa, había fútbol en casa, todo era fútbol. Si tanto lo están mamando, al final es lo que se acaba haciendo. Fueron en el Sabadell Nord hasta que ya no podía estar ahí por la edad, que tenía que pasar a un equipo femenino, estuve jugando en el Sabadell Nord. Era la única niña del equipo, era la capitana. Me llevaba súper bien con todos los niños del club, ya no solo con los del equipo. Muchas veces iba a jugar con el A o me bajaban con el B. En ningún momento sentí ninguna discriminación por ser la única niña del club. Al revés, todo el mundo me apoyaba. Nadie se sorprendía porque jugara fútbol. Yo cuando era pequeña quizás jugaba más a fútbol por hobby y veía a mis hermanos jugar y yo quería ser como ellos. Y un día un hermano mío, Dani, me dijo: "Tata, mira a Sara o mira a Carol, ¿sabes qué? Son del barrio". Entonces ya me hizo como saber quiénes eran, interesarme por ellas y me decía: "Están jugando en primera división". Siempre me pasaba enlaces donde salían entrevistas de ellas o me escribía: "Tata, está jugando la Sara por la tele o la Carol". Me incitaba también como a verlas para inculcarme un poco que yo también podría estar ahí en algún día. Entonces me hizo como abrir un poco la mente y decir: "Vale, son del barrio, son de aquí, han pasado por lo mismo que yo, ¿por qué yo no poder llegar donde están ellas?".
Sara Serna, Carol Férez i Montse Quesada, 3 futbolistes sorgides de Canoriac. El barri, però, també compta amb una entrenadora de primer nivell, Eva Olid. Actualment es troba a Edimburg, entrenant el Hearts femení de la primera divisió d'Escòcia. Amb ella tanquem aquest recull dels fruits que ha donat el futbol de Canoriac generació rere generació.
Des que tinc memòria, em recordo a mi mateixa amb la passió per el futbol. Jo vaig jugar per primer cop a futbol a la meva escola. Era un equip de futbol sala i jugava amb nens. I després, amb 10 anys, doncs vaig començar a jugar al Sabadell. Jo crec que si hagués viscut en un altre lloc, doncs la meva passió hagués sigut la mateixa. El que passa que sí que és veritat que al barri de Canoriac, el futbol, a la meva infància, doncs estava a tot arreu. Jo he viscut al costat d'un camp de futbol, era el de Sant Julià, ara és el de Sabadell Nord. Nosaltres sempre jugàvem a futbol entre el que era la nostra casa i la paret del camp de futbol. Allà fèiem un joc que el dèiem paret a paret. Dibuixàvem les porteries a cada paret i jugàvem un contra un, 2 contra 2. I a vegades jugàvem partits des d'una casa a una altra. Sempre havia somiat en jugar en el club del meu barri, però mai van fer equip femení. Sí que és veritat que no fa molts anys el Sabadell Nord va fer un equip femení, però crec que va durar un any. Carol Férez va estar jugant amb mi a la Planada. Des de petita, Carol ja tenia tenia un talent increïble. Tu ja veies que era una jugadora que arribaria lluny. Montse Quesada també la coneixo molt perquè quan vaig ser entrenadora del juvenil femení, ella estava abans, però la va fitxar l'Espanyol i a part de bones jugadores són persones excel·lents. Sara Serna no la coneixo personalment, però me'n recordo fa molts anys que ella jugava al Sant Julià amb els nens. Sí que l'he vist jugar, és una jugadora increïble. Que d'un barri així doncs, surti tant talent és perquè hem tingut el suport de la gent del nostre voltant. El barri també és molt natural, hem crescut jugant a futbol al carrer. Això ha ajudat a que lluitem per els nostres somnis, ha sigut un impuls. M'alegro que hi hagi tant talent al nostre barri i jo estic molt orgullosa d'haver crescut i haver viscut a Can Uriac.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell. Saturday morning, jumped out of
bed and put on my best suit. Aquí on som avui, a la plaça del Pi, precisament molts futbolistes que han arribat després a primera divisió han començat a fer les seves primeres puntades de pilota. De seguida saludo els dos primers protagonistes que tenim aquí ja a la taula. Abans, però, tenim derbi aquesta setmana també a Sabadell. Per tant, passem ràpidament per Cal Balsac primer, ni que sigui radiofònicament parlant, perquè serà l'escenari diumenge, Sergi Parc, del derbi de la primera nacional masculina d'handbol entre el Creu Alta i l'Obar Gràcia, un enfrontament a priori molt desequilibrat, veient les tendències, i un partit que es podrà veure al canal de Twitch de Ràdio Sabadell amb la teva narració. De fet, sobre el paper, Sergi, el favorit està clar.
Sí, bàsicament perquè els graciencs són cinquens i lluiten per la segona plaça, l'última que dona dret a jugar a les fases d'ascens, i en canvi els creualtencs són cuers i encara no han sumat cap punt en les 21 jornades disputades. Però independentment del que ens digui la classificació, Adri, el partit tindrà aquest caliu especial de derbi, com remarquen Eloi Vila i Lluís Marrugat, jugadors del Sabadell i l'Oar, respectivament.
Sempre és especial. És veritat que el nostre equip ha canviat molt de l'any passat aquest. Ells aquest any també estan molt millor, estan competint molt, molt bé i fent les coses estupendament. Nosaltres sortirem, com hem dit, amb l'actitud de competir i d'anar a guanyar. Que després sona la flauta, doncs fantàstic, i si no, almenys que donar la cara, que no sigui un partit que se'n vagin de 10 a la mitja part i després hagis d'anar de culto del partit.
Jugar un derbi sempre et motiva més, sempre tens ganes de guanyar, sigui com estigui la classificació i vagi com vagi tot, un derbi sempre el vols guanyar, perquè llavors són gent que et trobes fora de les pistes i que pues, si els has guanyat pues, és més agradable, no?
El Creu Alta Sabadell ve de jugar entre setmana a Montcada amb derrota clara per 42-31, un resultat que afecta directament l'Oar, ja que ara la Salle s'ha consolidat a la segona plaça, 4 punts per sobre dels verd i blancs, tot i que els de Cesc Borrell han jugat un partit menys. Per tant, el Gràcia no es pot permetre ensopegar davant un conjunt, l'Arlequinat, que té peu i mig a la Lliga Catalana, però que buscaran el derbi la primera alegria del curs. Aquests són els objectius, Adri, del derbi, que arrencarà, insistim, diumenge a 2:15 del migdia a Cal Balsac, que es podrà seguir pel Twitch de Ràdio Sabadell amb els comentaris del president del Creu Alta Sabadell, l'Albert Bosch.
Allà el veurem. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
D'una a dues, l'Hotel Suís. A Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Fa uns mesos recordo que vam parlar amb ell i que titulàvem una cosa així com de Can Uriac a l'NBA. Per tant, se'm fa estrany encara saludar-lo així, però scouting internacional dels Golden State Warriors. Què tal, Albert Robledillo? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Encantat de ser aquí i encantat que estigueu aquí, al meu barri, a Can Uriac.
Avui fas d'anfitrió perquè tu vius aquí molt, molt al costat. T'hem enganxat aquí al barri per això de miracle gairebé, perquè em deies que fa un parell de dies venies de Roma i la maleta pràcticament la tens sempre feta, últimament.
Sí, bueno, aquesta temporada, no, amb aquesta nova feina, doncs ja toca viatjar molt pel món i passar ben poc per Can Uriac, però sempre que puc, bueno, és casa meva, doncs gaudim aquí dels comerços del barri i de tot l'ambient.
Per fer-nos una idea, des que vas signar pels Warriors, a quants llocs has estat?
Uf, no els he comptat, però de països diferents...
No, alguna ciutat que hagis estat, així que recordis, algun país...
No, aviam, he estat a Sèrbia, Itàlia, he estat a França, he estat a Alemanya també, jo crec que he estat com a 6 o 7 països diferents des del novembre, més o menys.
I el que queda, no?
Sí, el que queda, perquè a més ara és l'etapa més... més intensa la temporada, al final de temporada.
Avui vens acompanyat per això d'una veïna, d'una familiar, per tant aprofitaré que hi ha confiança de sobres i que ets periodista, encara que estiguis al món del bàsquet ara, perquè ens facis una mica de glossa, presenta'ns una miqueta a la Mèrem Gabriel.
Doncs, bueno, la Mèrem Gabriel és una de les esportistes més reeixides del nostre barri, evidentment de la nostra ciutat, recentment campiona dels 3.000 metres a l'aire lliure a sub-18.
Pista coberta.
T'han de corregir, per tant. T'està dient, cosí, molt de bàsquet, però després l'atletisme et perds una mica.
No és el meu, però sí.
Indoor, ara és temporada indoor, sí.
Doncs sí, recentment es va proclamar campiona d'Espanya, per tant, molt, molt exitosa.
Mèrem, què tal? Benvinguda.
Hola, gràcies per convidar-me.
Acabes de guanyar a València aquest títol, sub-18 de 3.000 metres. Quines sensacions? Suposo que deus estar en un moment de forma realment bo per aconseguir un... A més, amb bones marques, després et preguntaré, però en un moment dolç el que estàs ara.
Sí. Mai he arribat tan en forma en un campionat d'Espanya. Estic molt contenta i molt agraïda al meu entrenador i als meus companys per haver arribat on mai... Que al principi de temporada no m'esperava arribar.
És que, clar, avui repassava una mica xifres teves. Vens de fer una gran marca, per exemple, al Campionat de Catalunya aquí a Sabadell,
sí.
En els 3.000, fins i tot millor que la de València.
Sí. Bueno, la València va ser una cursa una mica lenta al principi i a Catalunya, pues, a Sabadell, vaig fer la meva millor marca, el 3.000. I espero millorar-la.
L'Albert i la Mèrem són cosins. Això en els sopars familiars es parla molt d'esport, no? Aquí cadascú es compra cap al seu terreny, o com va?
Molts anys portem parlant d'esport. Sí. Molts anys, perquè la Mèrem va començar fa molts anys també a córrer, des de ben petita. I jo, vaja, en el periodisme esportiu, ara amb l'equip, per tant... És monotemàtic gairebé el tema, sí. Els sopars.
I assessora bé o no? Des d'aquest punt d'experiència de tenir uns anys més, l'Albert, o no? O
sigui, sí.
Sí, no? Vigila, Mèrem, que aquest et preguntarà per aquí, intenta que no d'allò, o sigui, que aquí algun consell ha caigut. Robles, és que sou uns quants veïns il·lustres, de Can Urià, que fèiem llista, ja no només del món de l'esport, que també, però el barri ha donat gent de molt profit.
Sí, és curiós perquè... D'alguna manera, Adri, i això ho he de dir perquè em sobta, després de molts anys cobrint esport i cobrint una mica l'esport a Sabadell i cobrint la vida a la ciutat, diguem que la narrativa del sabadellanquisme moltes vegades i els que vivim en els barris dona la sensació que estigui molt centrada en el centre i en els barris colindants al centre. I aquí en els barris de la perifèria, de l'extraradi o almenys més allunyat del centre passen moltes coses i està molt bé. De fet, jo crec que la gran revolució de la ciutat de Sabadell en els anys 80, 90 es va produir perquè la gent en els barris va començar a viure millor i grans esportistes, tenim gent molt interessant en aquests barris que sembla que està una mica amagada en allò del sabadellanquisme, no? Que sembla que sigui només pels barris del centre. Doncs no, a Can Urià i els barris tenim...
Això ja ho té, coses del directe, sí. Votar no necessiteu, no, a casa? No,
anem bé, l'hem agafat abans. Aquest sabadellanquisme, no? També forma part dels barris, és molt interessant.
També hi ha molt humor en el barri. Alguna broma haurà caigut amb això de... Com, Roble, que te'n vas a la NBA? Alguna ha caigut segur.
Sí, a la família, en el barri, sí, als comerços... Vaja, aquí és un barri molt gran, però més o menys ens coneixem tots i això, sentit de l'humor mai falta aquí a Can Urià.
Mèrem, tu criada a Can Urià també, no? Si no m'erro, en el mateix carrer, a més sorgida de la Joventut Atlètica Sabadell, ara entrenant a Sant Cugat, però defensant els colors de l'equip de la ciutat. I amb quins objectius, després de proclamar-te campiona d'Espanya, després d'estar a tan bon nivell, d'aquestes marques del 3.000 que deies, què tens en ment ara?
Ara mateix, la meva ment està al campionat d'Espanya de cross, que es disputarà aquest cap de setmana, i de moment, després d'aquest campionat, no tinc, el meu entrenador encara no hem pensat què fer.
I a llarg termini et marques alguna fita a dir, mira, és que jo... És que realment, Albert, és que és molt jove, realment. Crec que has fet 17, encara no?
No, encara no.
O sigui, al maig, no, em sembla? Sí. És que clar, 16 anys i campiona sub-18 ja d'Espanya.
És molt jove i és molt bona, a més. O sigui, que té un gran futur per endavant, a més, molt treballadora. Jo soc familiar, què he de dir, Adri, no em pots preguntar perquè no soc objectiu aquí.
No, se li dona bé el tema de negociar, es nota, eh? Que ha canviat el periodisme pel món dels fitxatges, de l'scouting, i això se li dona prou bé. Per cert, tu, Albert, portes ara uns mesets, com dèiem, amb aquest nou rol, amb aquesta nova feina. De moment, satisfet, convençut, t'agrada o no el teu nou paper?
M'encanta. És una feina espectacular. S'assembla molt al periodisme, perquè és, al final és entendre molt el joc, parlar amb les fonts, mantenir-les, anar pels llocs... O sigui, no trobo gaires diferències del que feia abans i del que faig ara, però clar, la sensació que treballes per una de les millors organitzacions esportives en el món és espectacular, i a més tenir grans companys, tenir, bueno, això, una gran infraestructura, doncs et dona també certa responsabilitat a l'hora de treballar.
Anem passant del bàsquet a l'atletisme, de l'atletisme al bàsquet. Mirem, em deies, ara toca cross, aneu aquí jugant una mica amb l'indoor, amb el cross i amb, sí, i amb l'aire lliure. On et sents més còmode, tu?
Jo, pues, el cross sempre se m'ha donat bastant bé, i l'aire lliure són els meus objectius d'aquest any.
I al campionat d'Espanya que em comentaves, amb quina idea? Et veus entre els millors, no?
Em veig els millors, però hi ha moltes noies que també estan allà al nivell, i bueno, espero fer-ho bé.
Acabo fent-vos la pregunta creuada. On veu la Meren, per exemple, l'Albert d'aquí a, no sé, 5 anys, per exemple?
Pues el veig molt lluny, en plan dels...
Vivint als Estats Units,
sí,
no?
Sí.
Somni americà, directament.
Sí. És molt americà, cada vegada és més americà.
Sí. Cada vegada ve més ben vestit, sí, o sigui, sí, cada cop més senyor. Albert Robledillo, a la Meren on l'hem de seguir quan tingui... No arribarà a 22, encara.
Bé, jo espero molt a prop de tenir una carrera universitària, això és el principal. Ja li estic posant una mica pressió, és molt bon estudiant, a més. Per tant, espero que els 22 estigui molt a prop. I en el futur, no sé, espero que competim pels màxims nivells, però mai se sap. Sobretot que s'ho passi molt bé i que continuï disfrutant.
Doncs tant de bo que sí. Albert Robledillo, Meren Gabriel, d'aquí de Can Uriac, moltíssimes gràcies per ser aquí. Ens demanen passar a les notícies migdia. Moltíssima sort.
Gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.